Avui, a l'aula LH, coneixerem la Núria Castell, una hospitalenca que és una referent en el món de les TIC i que ara impulsa la plataforma Dona Digital. A la secció LH Escoles Sostenibles visitarem la conferència de Joves pel Clima en què ha participat alumnat hospitalenc. A la secció A Fons us presentarem a la Mireia, la TIS de l'Institut Eduard Fonseré, que ens explicarà en què consisteix la seva feina. I també parlarem amb la Mònica Bori, delegada d'Educació de Comissions Obreres a l'Hospitalet, que ens detalla les qüestions que els preocupen dels centres educatius de la ciutat. A la secció Aula News assistirem a l'acte de reconeixement de les millors notes de la selectivitat. Sabrem com ha començat el curs a l'EMCA i veurem com és l'exposició sobre matemàtiques que s'ha instal·lat al museu. I per acabar, a la secció A mi m'agrada, dos alumnes de l'escola Ausiàs March ens recomanaran llibres. Comencem!
Us donem la benvinguda a Aula LH. Fa uns dies es va presentar a Barcelona Dona Digital, una plataforma catalana que busca reduir la bretxa de gènere en el sector de les tecnologies de la informació i la comunicació. Una de les impulsores de la plataforma és la nostra convidada d'avui, l'hospitalenca Núria Castell. Ella és doctora en informàtica i professora titular de la UPC, que també va ser degana de la Facultat d'Informàtica i que ha estat inclosa en diverses llistes de dones referents en el món de les TIC. Avui volem conèixer per què la Núria va optar per aquest camí i com es pot motivar a més noies a estudiar carreres TIC. Moltes gràcies, Núria, per acompanyar-nos avui. Comencem primer una mica parlant de què és això de Dona Digital. En què consisteix aquesta plataforma, per què ha nascut i cap a on va?
Bueno, primer de tot, gràcies per convidar-me al programa. I, diguem, de manera senzilla, Dona Digital és una plataforma de comunicació que neix amb l'objectiu de col·laborar amb les iniciatives que ja fa temps que portem a terme, doncs, per reduir aquesta escletxa de gènere, especialment en el sector TIC. L'objectiu de la plataforma és visibilitzar referents, per això s'han fet entrevistes, s'ha fet una llista. Ens hem centrat, una cosa que potser és més novedós també, és en visibilitzar referents noies estudiants amb les carreres TIC. Pensem que són referents més properes a les adolescents o a les nenes que les professionals que ja portem anys en el sector, i tot s'ha de visibilitzar. Tenim entrevistes de l'àmbit TIC amb veu de dona. Volem també, doncs, fer com d'altaveu de les activitats que altres associacions i altres entitats fan. Doncs una mica ser, doncs, aquell punt de referència per obtenir informació sobre dones, sobre tecnologia i donar una miqueta, posar el nostre granet de sorra en aquest sentit.
Parlaves de bretxa de gènere, no sé si teniu dades, de si podem fer una radiografia de quin és el món, quin és com està el món de les TIC pel que fa a la representació femenina.
Sí que hi ha dades. De fet, per exemple, fa anys que es publica el baròmetre del sector TIC, i fa menys que han publicat un baròmetre especial femení. Llavors, les dades últimes diuen que en el sector de les TIC en aquests moments hi ha de l'ordre d'un 32-33% de dones, però no ens hem d'enganyar. Quan mirem els perfils, diguem, tecnològics, aquest 30% i escaig es queda amb un 20% i poc. Val? Per tant, diguem, evidentment hi ha dones que necessitem, de màrqueting, de recursos humans i tal, però quan volem que aquests equips que dissenyen tecnologia siguin equips equilibrats i que la visió sigui una visió completa, doncs tenim un 20% de noies, de dones en el sector.
Quan parlem de TIC i de TIC això, a nivell tecnològic, de quines carreres, de quins estudis estem parlant?
Doncs, diguem, senzillament estem parlant d'informàtica i telecomunicacions, i després amb tot l'ampli espectre que ha anat sortint, des de intel·ligència artificial, ciència de dades, ciberseguretat, és a dir, però diguem, els dos elements TIC són els estudis d'informàtica i els de telecomunicacions, amb tota la seva amplitud.
Suposo que us heu plantejat, us heu preguntat i fins i tot s'hauran fet estudis de per què són carreres i professions que no atreuen a les noies o que on les noies tenen més dificultat d'accedir-hi.
És un problema d'atracció, bàsicament, i per tant és un problema de quina imatge es transmet, de què vol dir estudiar una enginyeria informàtica, una enginyeria de telecomunicacions. Ha canviat una mica ara quan parlem dels estudis recents, per exemple, d'intel·ligència artificial o de ciència de dades. Bàsicament el problema que sempre diem és que no sabem explicar, en el nostre cas, doncs, què és una enginyeria informàtica, què fa. No? Llavors, hi ha molts estereotips i, d'entrada, un que ja és tradicional, les enginyeries sembla que no siguin per dones i a l'entorn familiar, a l'entorn social, a vegades doncs fa reflexionar i fa repensar noies que potser plantegen, ah, doncs igual faig enginyeria informàtica, per posar el meu cas. I la resposta, en lloc de dir, ah, molt bé, és una feina molt transversal, pots treballar en molts àmbits, el primer que fan és plantejar el dubte de, i podràs? Llavors, hi ha molt tema social i d'estereotips, i he de dir que a vegades també es comenta que si és el nom, el que sigui, quan enginyeria informàtica va passar a dir-se enginyeria informàtica, uh-huh. perquè abans inicialment era una llicenciatura, uh-huh. Es va dir, és culpa del nom. Llavors jo sempre he dit que als Estats Units Computer Science, ha dit Computer Science tota la vida i tenen el mateix problema. Uh-huh. Per tant, el nom no és...
Quan dius que hi ha aquesta influència social de que hi podràs fer-ho per la dificultat de la matèria, perquè són oficis que després, són feines que després requeriran moltes hores de feina i sempre s'associa a les dones amb la cura de la casa i això, i que llavors com compatibilitzaràs tot. Quina és la dificultat d'aquestes carreres per les dones?
La dificultat és la mateixa pels homes i per les dones. No hi ha cap, diguéssim, si has de fer una feina que requereix un esforç físic, podries dir, bueno, doncs aquestes coses, les dones que són més petitetes, doncs, però no és el cas. Són estudis, tant informàtica com telecomunicacions, són estudis, diguem, bàsicament de cap, de crear, pensar i dissenyar. Per tant, diguem, tothom és apte per fer això. Però és veritat que hi ha d'entrada aquesta sensació de que són estudis, això, que són estudis potser més difícils, que hi ha molta matemàtica, molta no sé què, i que per tant, diguem, fan entrar en dubte les capacitats de les noies, ja d'entrada amb la carrera, i després, bueno, per què no et dediques a una cosa més de noies, no? Tot el tema de cures que, uh-huh. que estem associant contínuament amb la dona.
Dintre de la plataforma Dona Digital, tu deies que una de les qüestions que s'ha fet són aquestes entrevistes, aquestes llistes amb estudiants. Jo crec que una de les coses és motivar altra gent i això s'aconsegueix des de persones motivades. No? En aquestes entrevistes, en aquest contacte amb aquestes estudiants, què és el que elles venen? No? És a dir, com venen elles les seves carreres, els seus estudis? Què destaquen?
Bueno, elles venen d'entrada, és veritat que quan elles han començat, estem parlant de noies que estan, doncs ara tenen 19, 20, 21 anys, quan elles han començat han tingut una certa informació de què vol dir, res a veure amb el que em va passar a mi l'any 76, que no tenia ni idea que volia dir informàtica. Llavors, d'entrada han vingut motivades per un cert coneixement, pel que han pogut fer en tecnologia a l'institut, però sí que a mesura que han anat avançant a la carrera doncs veuen tot el ventall de possibilitats i això cadascuna doncs, va triant unes més camí més de programació, les altres més enfocades jo que sé, a la supercomputació i el que veuen és un món d'oportunitats i a més a qualsevol sector, és a dir, jo sempre dic que quan fas tant informàtica com telecomunicacions, és que pots treballar en un hospital, pots treballar en un banc, pots treballar en una consultora, pots fer tots els papers de l'AUCA.
Jo precisament t'anava a preguntar, primer, si són notes que necessiten, si són carreres que necessiten una nota d'accés molt alta?
A veure, la nota d'accés és un tema d'oferta i demanda. Llavors, què està passant? Que si tu tens una oferta de 50 places, o la nota d'accés serà molt, molt alta, la nota de detall. Si tens una oferta de 400, doncs la nota de detall serà una miqueta diferent. Llavors, sí que és veritat que com hi ha demanda, doncs la nota de detall està pujant, però també és veritat que en el cas de les... especialment els dos nuclis, la informàtica i la telecomunicacions, tenen una oferta gran. Tot i així, doncs, estan per sobre del 10, la nota de detall, sí. Uh-huh. Però altres... Això, quan tu redueixes... la nota de tall es va disparant.
En relació a això, després, la sortida d'aquestes carreres, són carreres que tenen molta demanda, que estan ben pagades, perquè una cosa és que hi hagi molta oferta, però també que siguin, bueno, que et guanyis ben la vida, no?, fent aquestes feines.
Actualment sí, actualment hi ha molta demanda. De fet, també hi ha estudis que diuen quina serà la demanda, la necessitat de professionals del sector TIC a nivell europeu, i el diem, els professionals que estem capacitant i generant no arriben a les necessitats. Hi ha estudis de Barcelona, o en estudis més locals de Catalunya, a tot arreu ens trobem amb que la necessitat de professionals va creixent, i diguem, la formació que universitats, centres de cicles formatius està produint, no dona. I per tant, un dels missatges que jo sempre dono a les noies és: a vegades s'ha vist malament que una dona entri en un sector professional perquè sembla que vagi a treure-li la feina a l'home. Però en aquest cas hi ha un forat que s'ha d'omplir, i per tant no ens anem a barallar amb ningú, simplement estan allà les ofertes. I per tant,
I suposo que és un sector amb ofertes, com tu deies, tant a Catalunya com a nivell estatal,
com
a tot arreu, no? Que hi ha la possibilitat de treballar fora d'aquí, també.
Sí, de fet, per exemple, jo he portat durant anys la mobilitat d'estudiants, he sigut vicedegana de Relacions Internacionals, la possibilitat, especialment amb el programa Erasmus i amb altres, no?, la possibilitat d'anar a cursar part dels teus estudis en un altre país, doncs moltes vegades aquests estudiants que enviem a que facin, per exemple, el projecte final de grau, doncs troben feina allà i ens costa recuperar-los, perquè realment és una necessitat a tot arreu.
Parlem ara de la teva experiència, perquè en el moment en què tu vas estudiar segurament era encara més difícil que ho és ara, o no sé. Com va ser que tu vas decidir fer una enginyeria informàtica, que llavors no es deia enginyeria informàtica, però bueno, com és que et vas triar aquests estudis?
Doncs els estudis d'informàtica, quan jo vaig començar, en el fons ni existien. Jo vaig amb una companya d'institut, vam estar valorant si feien matemàtiques, que en aquell moment es deien ciències exactes, i com sempre el problema dels referents, pensàvem, si fem això, ens agrada molt les mates, ens van molt bé, però si fem això, què farem després? Ser professores d'institut? Perquè ni tan sols visibilitzaven potser ser professores d'universitat, que seria un altre camp. I llavors, bueno, doncs va arribar a través de la germana de la meva companya, que estava estudiant Biologia a l'Autònoma, ens va arribar el catàleg de titulacions que ofertaven a l'Autònoma. I allà, en un raconet, hi havia una cosa que era informàtica, que en aquell moment ni tan sols existia, no estava ni regulat, i era una formació que es feia, que durava 5 anys, es feia a les universitats, i depenia de l'Instituto Nacional d'Informàtica. Just l'any que jo vaig començar es va crear la titulació de Licenciado en Informàtica, i es van crear les facultats. Llavors jo vaig acabar obtenint el títol de Licenciado en Informàtica.
A l'Autònoma?
A l'Autònoma.
Però també es va crear, no sé si en el mateix moment, es va crear també a l'UPC,
sí,
i
sí,
això?
Sí, sí, de fet, una de les coses que em va tocar viure va ser la guerra entre les dues universitats, perquè jo començo el curs al 76-77, començo a l'Autònoma amb aquest programa, que era un programa de 5 anys i que et donaven un títol cada any, i aquell any surten dos BOEs, un que crea la formació de Licenciado en Informàtica i un altre que crea 3 facultats d'Espanya. La de Madrid es va crear a sobre d'on estaven els estudis d'informàtica, la de Sant Sebastià es va crear a sobre d'on estaven fent els estudis d'informàtica, i la de Barcelona, en lloc de crear-se a sobre de l'Autònoma, es va crear l'UPC. Això va implicar que, diguem, professors i estudiants estàvem en una universitat, però la facultat quedava assignada a una universitat diferent. Va implicar, doncs, bueno, tot un procés de posada en marxa, que va començar l'any 77-78, i com no tenien gaires professors ni alumnes, van començar per quart de carrera. Amb la qual cosa, aquell curs 77-78, l'UPC comença a fer la titulació per quart de carrera, per el que llavors dèiem segon cicle, i a l'Autònoma, el rector d'aquell moment, el senyor Laporta, i l'equip, van decidir que s'havien de tancar els estudis d'informàtica a l'Autònoma. amb l'inconvenient que era no un tancament progressiu, sinó un tancament de cop. I, evidentment, ens quedàvem al carrer tots els que no tenien possibilitat de saltar a la UPC.
No van tancar.
No, el mes de maig del 78 vam ocupar el rectorat, tot el mes de maig. I al final van decidir que mantenien els estudis i soc molt amiga de l'actual equip directiu de l'Escola d'Enginyeria a l'Autònoma i els dic que gràcies a nosaltres existeix una Escola d'Enginyeria Autònoma, perquè si no, com era l'única titulació, diem, del sector tecnològic, vés a saber què hauria passat. Que hauria passat.
A banda d'aquesta dificultat i d'aquestes batalletes d'aquella època, com va ser estudiar una carrera on éreu, les dones éreu minoria, no sé si éreu 13 sobre 400
sí,
o una cosa així, no?
Érem molt poquetes, el que passa que era un ambient molt estrany, perquè, clar, com només estàvem Madrid, Barcelona i Sant Sebastià, teníem poques dones, és veritat, però teníem una diversitat cultural impressionant, perquè teníem gent de Canàries, de Balears, evidentment de Girona, de Logroño, en fi, teníem una diversitat cultural molt àmplia, i també teníem molta diferència d'edat, perquè era una època en la que, evidentment, a les empreses s'havia començat a instal·lar els ordinadors, hi havia gent que havia començat a aprendre a gestionar ordinadors, diguem, amb els manuals i amb el poc que tenies, i llavors hi havia gent que ja no eren els adolescents que sortien de l'institut, que venien a fer la formació i obtenir el títol. I, per tant, ja teníem diversitat cultural, diversitat d'edat, i era un entorn molt diferent del que pot ser una aula de primer ara, no? I, per tant, jo no la recordo una situació d'angoixa, no?
No et senties observada o que et demanaven més a tu que als nois o...?
A nivell, en relació amb els... De fet, jo diria que no vaig tenir cap professor en tota la carrera. Molts professors eren... Alguns eren de la universitat, especialment de l'àmbit de física, i molts eren professionals que treballaven doncs, a IBM, a empreses diguem, potents en aquell moment, i venien a fer doncs, una docència i estaven doncs, a temps parcial amb nosaltres. Llavors, no recordo diguem, un tracte diguem, ni de favor ni en contra, però sí que s'ha de dir que tothom volia els meus apunts, amb la qual cosa a mi em portaven en sapata.
Va ser difícil, a nivell de continguts i això, i més en una carrera que era tan nova, no?
Bueno, però com era nova, jo crec que tothom anava una mica sobre la marxa. No teníem material pràcticament en castellà, els llibres els teníem en anglès, els referents que hi havia, apreníem llenguatges de programació amb els manuals dels ordinadors, i, bueno, a veure... Diguem, jo ho vaig gaudir, sé que el recordo que les matemàtiques de primer ens van fer suar molt, però bueno, sort que venien ben preparades de l'institut, però bueno, era una descoberta i per tant, evidentment, eren moltes hores, era full time allà.
I era el que t'esperaves? Perquè deies que al principi hi havia una gran desconeixença de realment què eren aquelles carreres, no? Quan vas estar allà vas dir, en algun moment vas dir, m'he equivocat, això no és per mi.
No, la veritat és que no sé què m'esperava, perquè l'única decisió que ens va portar a fer informàtica va ser que vam pensar que segurament era una manera de fer doncs, lògica i raonaments matemàtics i tal, més aplicats, i que fent allò doncs, tindríem altres sortides professionals com... Pues això, més d'empresa o del que fos, no? Però esperar, no esperaven res. De fet, els meus pares, quan algú els hi preguntava i la teva filla petita que estudia, si deien informàtica, ningú en tenia res. Perquè informàtica us podia associar a ciències de la informació i llavors deien, fa periodisme? No fa periodisme. Llavors, l'única resposta, estic parlant de l'any 76, era allò de les IBM. Que era l'única marca d'ordinadors que en aquell moment s'havia fet coneguda. No? Llavors, bueno, era...
Com has dirigit després la teva carrera? En quina branca t'has especialitzat dintre del món de la informàtica?
Doncs, bueno, jo vaig començar treballant en centres de càlcul, de fet, quan estava estudiant, allò de l'oferta de feina, A quart de carrera estava de becària en un centre de càlcul, que estaven fent justament tot el sistema informàtic de suport a la gestió de l'Hospital General de Catalunya, que estava en construcció. I el següent any vaig estar treballant amb el Centre de Càlcul d'una companyia d'assegurances, que continua existint amb les seves absorcions. I el que d'alguna manera amb aquests dos anys d'experiència programadora no és que digues, home, està bé, és tal, puc veure que després podria ser analista i tal i qual, però no semblava una feina allò molt enriquidora. Llavors va sorgir la possibilitat de quedar-se a la universitat, o sigui, fer recerca, i llavors doncs acabo la carrera, deixo la feina i passo a ser professora ajudant a l'Autònoma. En aquell any últim, després d'acabar la carrera, vaig entrar una mica en contacte amb una empresa que volien fer un grup de recerca per tractar automàticament notícies de diari, i aquí vaig entrar a la meva branca de recerca, que ha sigut el tractament automàtic del llenguatge natural.
En aquest temps també has tingut diferents càrrecs de gestió, en aquest cas a l'UPC, te'n vas anar a la competència.
Jo volia fer un tema mentre estava a l'Autònoma, no els agradava perquè volien fer equip amb altres àmbits, i vaig dir, doncs vaig a l'UPC, que allà m'ho deixaran fer. De fet, tot ve per culpa entre cometes. L'últim any de carrera vaig tenir un professor molt bo, amb una assignatura que es deia Intel·ligència Artificial. Va ser ell el que em va passar el contacte de l'empresa on vaig estar treballant, i ell, jo volia fer un projecte final de carrera amb ell, però ell es va moure de l'Autònoma a l'UPC. I llavors, estar a l'Autònoma i fer un treball amb algú de l'UPC, en aquells moments les relacions no eren gaire bones, i no m'ho deixaven fer. Llavors, al final vaig tancar l'etapa a l'Autònoma i vaig començar la de l'UPC.
Per acabar, Núria, si haguessis de fer un parell de frases d'animar a dones, a noies, a apuntar-se a aquest tipus de carreres, què els hi diries així concretament?
Pues jo els hi diria que explorin què és, però que ho explorin, no que ho escoltin i que sentin que si això no és per noies, sinó que explorin el que és, que segurament veuran el que comento, no?, la possibilitat de treballar a qualsevol àmbit, i que tirin endavant, que necessitem la mirada de totes les parts, no només dels homes, per dissenyar la societat digital en la que vivim.
Doncs Núria Castell, moltes gràcies per venir, per posar en valor la participació de les dones en el món TIC i per saber totes aquestes coses de la teva història, que són molt interessants i que esperem que serveixin a altres noies per engrescar-se.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Fa uns dies, alumnes de l'Institut de Bellvitge i del Centre d'Estudis Joan 23 van participar a la trobada catalana de la Conferència de Joves pel Clima, que va tenir lloc al Prat. Durant la jornada, l'alumnat de la ciutat va compartir amb estudiants de diversos instituts propostes per promoure la sostenibilitat i la cura del medi ambient. Vam assistir a la trobada per conèixer amb més detalls sobre tot això. És un reportatge de l'Eric Cayuelas.
La CONFINA és la Conferència Internacional de Joves Tinguem Cura del Planeta i és una metodologia de treball que fan tots els centres de secundària que volen, que formen part de la XES, que és la Xarxa d'Escoles per la Sostenibilitat de Catalunya. I aleshores és una manera de treballar molt concreta en la que, a partir de la problemàtica ambiental, l'emergència climàtica en la que estem, intentar trobar un problema local i aleshores, a partir d'aquest problema local, buscar accions que ells puguin fer des del seu centre. Llavors treballen temàtiques molt diverses com aigua, energia, biodiversitat... Cada centre intenta trobar el que li interessa treballar.
Des de l'any passat hem estat cada grup de cada escola desenvolupant el nostre projecte del CONFIN i hem vingut aquí a compartir les nostres experiències.
Tots els centres escolars porten els seus pòsters amb la seva problemàtica local i les accions que estan treballant, i aleshores fem una dinàmica en la que tots els alumnes van passant i es van explicant tot l'intercanvi d'experiències.
I després hem fet un debat on cada grup es posava una aula segons el tema que li interessava del medi ambient i debatíem propostes que podem adaptar nosaltres a les nostres escoles i als nostres municipis.
Estem fent unes diverses activitats, que són la majoria sobre sostenibilitat, i el lema general és sobre l'aigua.
Som-hi! Per exemple, l'aigua de la cuina, per què la podríem fer servir? Per la bugaderia, per exemple.
Aquesta és la 12a Confin Catalana ja que fem i a l'octubre ens n'anem a la Confin Estatal, que aquest any es fa a Palència. Llavors és important el moment que tindrem avui a final de la jornada perquè és quan el delegat vota a delegat, és a dir, jove tria jove, tots aquells que més els han agradat, que s'expliquen millor, que han vist que poden representar-los millor a la Confin Estatal. I aleshores 12 d'aquests alumnes se n'aniran del 5 al 9 d'octubre en aquesta Confin Estatal, que la temàtica és d'aigua i es diu Mójate por el agua.
Nosaltres vam venir fa uns anys per participar com a confinteros, és a dir, nosaltres érem els alumnes que venim a presentar els nostres projectes i aquest any, en canvi, venim com a col·laboradors a donar un cop de mà i així poder doncs, veure això, la generació que puja.
Et donen l'oportunitat de defendre les teves idees de la part medioambiental davant de moltíssimes persones i per això és aquest un lloc tan important.
És una altra manera de conscienciar la gent, a part de l'escola, que és molt important reciclar, mantenir l'aigua, perquè no tota la gent està conscienciada.
Jo crec que aquestes activitats són importants per donar veu als joves i veure que s'involucrin també en aquests problemes.
Els joves, que som els que tenen, els que tenim el futur més a les nostres mans, hem de ser conscients i amb aquestes activitats podem ajudar-nos i fer que el món canviï per millor.
L'Institut Eduard Fontseré ha liderat la reivindicació de la necessitat de mantenir l'equip d'atenció social als centres per atendre l'alumnat més vulnerable. Aquest centre ha perdut aquest curs a dos de les tres professionals que desenvolupaven aquesta feina. Hem conversat amb la tècnica d'integració social, la TIS del centre, per conèixer quina és la seva feina diària i quina importància té a l'Institut. Això és el que ens ha explicat la Mireia Armiger.
Doncs una miqueta és vetllar per l'alumnat, no? Que estiguin bé, que els puguem acompanyar d'una manera no solament acadèmicament, sinó una manera més social, més emocional, i que també puguem acompanyar en tot el que fa l'alumne, tant dins de l'institut com una miqueta fora, no? De controlar una miqueta totes les activitats extraescolars, posar-nos en contacte, no? O també fomentar que participin, que facin esport, no? I que relacionin també amb altres iguals de la ciutat, del barri, i que, perquè acostumen també a fer molta vida a casa, amb el mòbil, i una miqueta és que no només és la part acadèmica, sinó que hi ha també altres coses que són importants. Però clar, no li podem donar tota aquesta atenció a tot l'alumnat del centre. Llavors sí que ho prioritzem. Prioritzem, per exemple, la demanda si venen de serveis socials, si han tingut així algun cas vulnerable de manera urgent, s'han quedat a l'atur, la família, o hi ha algun problema de desnonament, no? I llavors intervenim, no? I intentem buscar a veure com està l'alumne i què és el que necessita o què li agradaria fer, no? Però moltes vegades ens passem en una miqueta de què necessites i com et podem acompanyar. Intento mirar a veure quins alumnes han faltat, si hi ha algun que ha faltat més en aquesta setmana, doncs ja truco a la família per veure una miqueta, no?, si està malalt, si hi ha algun problema o què està passant. I després ja és organització de casos i més o menys faig un acompanyament, jo què sé, doncs cada 15 dies, una vegada al mes o coses puntuals. I llavors començo, vinga, va, anem a fer un calendari de la setmana. I amb això de fer un calendari de la setmana, aquí ja pots detectar moltes coses. Si estan tota la tarda a casa, si estan sols, si quan arriben a casa hi ha algú, o dinen sols, a quina hora se'n van a dormir, què han fet. I ja amb aquest calendari, que és una tonteria, no?, de vinga, va, comencem a ficar una miqueta del teu dia a dia, jo aquí ja començo a esbrinar coses i és com, vale, ostres, doncs mira, aquí he detectat que aquest alumne necessita fer algun esport. Ara he desbrinat doctrina, quin és el que li agrada, alguna cosa. I anem molt a poc a poc. I és, només hem fet un calendari i hem estat xerrant una miqueta. Sí que sempre, normalment em diuen que de vegades em diuen profe, i és com, jo profe no soc. Primer de tot jo em dic Mireia, no? I has de separar molt bé, perquè jo no entraré a les classes i jo no t'avaluaré, i jo treballaré una miqueta amb tu des de fora. I sí que parlaré amb el teu tutor, amb tot l'equip docent, vale? I el que fem fora de l'aula és molt important, que tu el continues treballant dins de l'aula, perquè jo, al final, el que volem és que hi hagi un èxit acadèmic, no? I que durant aquesta etapa de l'ESO tu puguis acreditar, puguis acabar els teus estudis, puguis després continuar, no? És el que volem. Intentem sempre, és com la part emocional, no?, que tenen més mancances, i que potser la part social és més vulnerable, diguéssim, és donar-li una miqueta d'empenya a veure si amb aquest suport que li fem, una miqueta pues, des del carinyo, des de l'afecte, des de l'empatia, no?, que ens posem una miqueta en la seva pell, podem veure si hi ha algun resultat més positiu. I també, per exemple, pues, tenim molt en compte, no?, la família, treballem molt amb ella, perquè al final la família és un pilar fundamental, no?, en aquests joves, que s'ha de treballar amb ells, perquè a vegades no són conscients d'aquestes tipus de carinyos, de dedicar-li un temps, per exemple, a la nit, no?, que això ho diem sempre. Si li dediqueu un temps a la nit, li pregunteu com esteu, com ha anat el dia, voleu que mirem l'agenda, coses d'aquestes que són una tonteria, pel nen tu li estàs dedicant una miqueta, no?, i el que necessiten és això. I moltes famílies no tenen temps de fer això, i tampoc li estem demanant, només 5 minuts, 10 minuts al dia, i ja està. Però jo crec que és, vale, volem que tingui un èxit acadèmic, però per això és, no només venir a l'institut, ja és, farà els deures i aprovarà, no. O sigui, necessitem que també a casa esteu a sobre, no? Aquest any hem de fer una priorització de casos, que ara estem desenvolupant una graella per donar prioritat a alguns alumnes i altres que l'any passat sí que tenien algun acompanyament i algun suport per aquestes companyes, doncs potser aquest any no el tenen, o el tenen algun dia molt puntual. Però sóc una persona i, clar, ens hem quedat sense dos. Per curs hi ha un 100 i algo, i d'aquest 100 i algo, pues, la meitat mínim podríem dir que són vulnerables, i que potser un acompanyament així més social els aniria bé, però que ara, pues, aquests números s'hauran de reduir una miqueta.
La secció d'Educació de Comissions Obreres a l'Hospitalet ha analitzat l'inici de curs a la ciutat i considera que hi ha alguns punts que caldria millorar. El sindicat continua reivindicant la construcció de noves escoles per fer front a l'increment d'alumnat per la matrícula viva, que aquest curs ha obligat a obrir diversos grups bolet. També consideren important crear nous grups de programes de formació i inserció per evitar l'abandonament de l'alumnat que no supera l'ESO. Hem conversat amb la nova delegada d'Educació de l'Hospitalet, la Mònica Bori.
Ens trobem que cada setmana a l'Hospitalet arriben 30-40 alumnes nous que s'han d'escolaritzar. Tot això té un impacte molt gran a les escoles, perquè significa una sobreràtio, és a dir, la mitjana d'alumnes, per exemple, a primària és de 25, i moltes escoles d'Hospitalet estan a 26 o 27. També ja tenim un històric de creació de bolets, que són grups addicionals, que al març del 25 n'hi havia 29 a la ciutat d'Hospitalet, i aquest curs també comencem amb nous bolets. Llavors, des de comissions diem que això són solucions parcials, que només estem posant pedaços en un problema estructural de la ciutat, i el que cal fer és donar una solució permanent, que passi per construir noves escoles, per donar la qualitat de l'educació que tots els infants i joves de l'Hospitalet es mereixen. Llavors, és responsabilitat tant de l'Ajuntament com de la Generalitat de caminar juntament i de buscar aquests espais que hi són per la construcció de noves escoles, que necessitaríem com a mínim 4. Proposem, per exemple, a la plaça Cadí, on hi ha els barracons de l'Institut Escola Pere Lliscart. Allà es podria fer una escola de dues línies, i també on hi ha el pavelló d'esports de les Planes, que s'ha d'enderrocar, doncs podria ser una altra possibilitat. Com a mesura temporal d'urgència, no? Perquè és una emergència educacional la que tenim aquí a Hospitalet, es permeti aquesta construcció d'escoles en vertical. O sigui que nosaltres sí que estem fent la nostra feina, però ara falta doncs, que els polítics, que són els últims responsables, ho tirin endavant. Un dels problemes que ens preocupa molt està relacionat tant amb els PFIs, que són programes de formació i inserció que s'ofereixen als alumnes que no assoleixen quart de l'ESO. Ens trobem a la ciutat d'Hospitalet que cal ampliar aquestes places perquè no n'hi ha per tots. Què passa amb això? Que estem abocant alumnes que no han assolit el quart de l'ESO al fracàs escolar i al carrer. O sigui, el que hem de fer és donar-los un itinerari formatiu perquè ells aprenguin un ofici i no es quedin pels carrers. Això a d'altres ciutats veïnes, com a Barcelona, com a Badalona, com a Sant Adrià, no passa. I aquí a Hospitalet tampoc tenim espais per ubicar aquests PFIs i estem abocant doncs, a tots aquests adolescents amb un fracàs escolar i personal. Ara mateix les dades que tinc són que l'Hospitalet o sigui, és el doble del fracàs escolar que el que hi ha a Catalunya. Aquestes són les dades, o sigui, són dades realment preocupants, no? O sigui, tenim un fracàs escolar molt gran a Hospitalet en comparació a la mitjana de Catalunya. Un altre tema que també volíem comentar, que ens sembla també prou preocupant, és donada la gran vulnerabilitat socioeconòmica de molta de la població de la nostra ciutat, reclamem que a totes les escoles hi hagués la figura dels educadors socials i dels TIS, els tècnics amb integració social. Malauradament, aquest curs, la dotació d'aquests professionals s'ha reduït a la meitat. Llavors, reclamem que això no sigui així i que totes les escoles tinguin aquest suport, que és prou important ja no només pels infants, sinó per les famílies que arriben a les nostres ciutats i que estan vivint a les nostres ciutats. A nivell d'Hospitalet s'estan organitzant totes les treballadores de totes les escoles bressol municipals perquè, clar, estan externalitzades, les seves condicions laborals són molt precàries. Llavors estan lluitant per dignificar les seves condicions laborals i per millorar tota la seva feina com atenen els infants de 0-3. I des de Comissions s'està donant un suport perquè això tiri endavant, perquè estan demanant de parlar com a unitat, totes elles juntes, amb l'Ajuntament i perquè es que prenguin mesures per totes. O sigui, perquè estan cadascuna amb unes condicions laborals diferents en funció de l'empresa que està subcontractada. Llavors, clar, o sigui, l'ideal seria la internalització de totes aquestes escoles bressol municipals que les portés l'Ajuntament i no escoles externes que tenen paràmetres diferents de gestió. I això incideix directament al 0-3, que és una etapa educativa molt important, tot i que no és obligatòria, és una etapa educativa que s'hauria de considerar i donar-li la importància que realment té.
L'Escola Municipal de Música Centre de les Arts ha iniciat un nou curs amb 2.700 alumnes, més que el curs passat. El centre, que ofereix classes de música, teatre i dansa, espera tornar a la seu de l'edifici del Gornal abans de final d'any, ja que les obres d'aquest edifici estan pràcticament acabades.
L'EMCA ha iniciat un nou curs amb l'objectiu de poder fer el trasllat de les seves activitats en els propers mesos al seu antic edifici, on van marxar per l'aparició d'unes esquerdes que indicaven una sèrie de danys estructurals. Des del 2023, les classes de l'Escola de Música es van traslladar al CENFO, a la carretera del Mig. Tot i que no hi ha data concreta, des del consistori han assegurat que s'està treballant la previsió de fer el trasllat abans de finals d'any. Les obres es troben a la recta final.
Bueno, estem treballant, òbviament, conjuntament amb l'Ajuntament per veure tota l'evolució de les obres, que estan en molt bon a molt bon lloc, diguéssim, i la veritat que tenim tots moltes ganes, però s'ha d'anar a poc a poc perquè hi ha moltes àrees que han de treballar conjuntament per tal que aquest procés de canviar-nos d'edifici doncs, es faci de la forma més tranquil·la i també per que les famílies doncs, poder-ho comunicar bé, però encara no tenim una data concreta i a mesura del possible que ho sapiguem la data, les famílies, els alumnes, el professorat doncs, seran els primers a saber-ho.
L'EMCA proposa una oferta global i diversa d'educació artística que aquest curs arriba a 2.700 alumnes que estan a càrrec de 62 professors. Els infants i joves amb necessitats educatives especials també tenen el seu espai a l'EMCA. Un 7,5%, uns 200 alumnes, cursen aquestes formacions.
Ho anem veient que a les aules cada vegada hi ha més alumnes amb necessitats educatives especials i aquest any, doncs, també, com l'any passat, tenim la possibilitat de tenir dins d'algunes de les aules una vetlladora doncs, que dona la possibilitat de que alumnes amb diferents necessitats educatives doncs, puguin continuar els programes, com també la figura d'una professora de l'EMCA, que és musicoterapeuta, i dona l'oportunitat de tenir tots aquests alumnes amb necessitats educatives especials perquè puguin tenir també l'aprenentatge artístic a les aules.
L'oferta s'adreça a la ciutadania de totes les edats, sectors socials i interessos. Així, hi ha sessions per a famílies amb nadons, educació artística primerenca, conjunts instrumentals, grups de dansa i teatre per a totes les edats i classes per a adults sense coneixements previs.
Més de 26.000 infants, adolescents i familiars han pres part des de l'abril en el programa de patis oberts que es duen a terme a 6 centres educatius d'arreu de la ciutat, un a cada districte. Enguany, per primer cop, els patis han estat oberts tot l'estiu. Ara continuen oferint servei els caps de setmana. L'Ajuntament fa una valoració positiva d'aquesta dada i del servei que han rebut les famílies.
Les escoles Sant Josep Alpí, Ramon i Cajal, Pompeu Fabra, Pau Casals, Puig i Gairal i La Marina obren els patis i altres espais exteriors els dissabtes i diumenges a la tarda, de 4:45 a 9:15 per oferir un espai de lleure i socialització. L'objectiu és propiciar la interrelació i oferir un espai i una proposta d'activitats extraescolars que afavoreixi l'autonomia de la canalla i l'adolescència per proposar i organitzar activitats lúdiques. L'accés és lliure i gratuït i no cal inscripció prèvia ni cap compromís d'assistència.
El projecte d'espais oberts és un projecte molt ben valorat pel conjunt de la comunitat educativa, tant pels centres com per les pròpies famílies, perquè els seus joves, els seus infants, poden fer ús, gaudir d'uns espais de sociabilització protegits perquè al final són patis i per tant estan tancats, però que estan a l'aire lliure i que permeten doncs, activitats de diferent tipus, no només jugar a la pilota, que és el típic anar a jugar a futbol, no? Que no podem fer-ho en molts racons de la ciutat, sinó que a més doncs, permet tenir un espai amb unes dimensions adequades doncs, per poder gaudir tant els infants com els joves.
Durant les vacances escolars, els espais oberts s'han obert cada dia de la setmana i, de fet, en aquest període s'ha registrat un pic d'ús.
I sí que és cert que un fet i que no havia passat encara a la nostra ciutat és que disposar d'aquests espais durant els mesos d'estiu, que ha estat realment la punta d'ús d'aquests entorns i d'aquest projecte. Però sí que és cert que volem fer-ho evolucionar mica en mica. Llavors veurem una mica la valoració tècnica i les possibilitats que ens permeten doncs, ampliar en horaris, en espais, en perfils potser de dinamitzadors. Hem d'acabar de valorar-ho tècnicament i sobretot doncs, veure la viabilitat pressupostària de cara a l'any 26.
El balanç del programa d'espais oberts és satisfactori, tot i que l'equip de govern considera que encara serà millor quan es completi la instal·lació de tendals als centres educatius i aquests espais oberts tinguin més confort climàtic.
L'Ajuntament de l'Hospitalet ha reconegut la feina dels 11 alumnes de la ciutat que han obtingut més d'un 9 a les proves comunes de la selectivitat 2025. Enguany l'acte s'ha celebrat a l'Espai Jove de Can Arús.
Aquestes són les cares dels estudiants de Pau i Batxillerat més brillants de l'Hospitalet aquest curs. Els 11 joves s'han guanyat el reconeixement institucional per haver aconseguit uns resultats excel·lents a les proves d'accés a la universitat i un dels premis extraordinaris de batxillerat. Una de les guardonades ha estat la Paula, amb un 13,6/14 a la selectivitat.
Estic aquí amb gent que he anat a classe des de que som ben petits i que ens hauria dit on arribaríem de lluny. M'agradaria estudiar medicina, perquè crec que, a part que és una cosa que va molt amb la meva personalitat, crec que quan Déu et dona un talent l'has de compartir amb el món per ajudar aquells que potser els hi fa més falta. Llavors el meu somni és això, poder ajudar la gent amb aquest premi que m'han donat, no?, i fer-ho servir pel bé de les persones.
Una altra de les estudiants de medicina que potser acaben a hospitals com el de Bellvitge és la Inés, que ha començat les classes universitàries.
Han sigut una mica agobiants, però perquè és un canvi molt gran de respecte al batxillerat, però la veritat que la gent és molt, sí, no sé, molt guai amb la gent i les assignatures també m'agraden molt. No sé, doncs és un orgull, la veritat, perquè és reconèixer el teu esforç i la veritat que m'agrada, és molt bonic, sí.
Enguany, l'acte de reconeixement de l'Ajuntament ha estat més distès i amb els estudiants rodejats de famílies, professors i amics a l'Espai Jove de Canarús.
Ara comencen una etapa formativa importantíssima, però l'important és que també es formin com a ciutadans i ciutadanes, i això jo crec que també és feina dels centres educatius, però evidentment de les seves famílies, que avui estan orgulloses de veure'ls. És aquesta generació que en uns anys haurà d'assumir responsabilitats en tots els àmbits, en el sector privat, en les institucions públiques, per tal de continuar transformant la societat i fer avançar la nostra ciutat i la nostra societat.
Els joves marxen a casa amb un diploma i l'aplaudiment de tota una ciutat que comptarà amb ells per afrontar els reptes de futur.
La Fundació Arranz Brau acumula 15 anys de trajectòria pedagògica artística a l'Hospitalet. Per celebrar-ho, ha inaugurat l'exposició Aquí no ensenyem manualitats, on es recull la línia de treball que han portat a una desena de centres educatius de la ciutat.
L'any 2010, la Fundació Arranz Brau va entendre que l'educació artística és una molt bona eina per a la transformació social i cultural, però al mateix temps calia renovar els models que es feien servir a les escoles. La Fundació va apostar per apropar la seva acció pedagògica a l'alumnat, mitjançant diverses eines que pretenen despertar i fer créixer les seves capacitats creatives. Algunes d'aquestes experimentacions creatives es poden visitar i fer servir durant l'exposició.
La creativitat és la capacitat del ser humà per enfrontar-se de manera innovadora a problemes establerts o plantejar problemes nous. Quin creiem nosaltres que és un molt bon àmbit per treballar la creativitat? Les arts i el disseny. Cada exercici planteja un problema, de fet, que tu has de resoldre, i això és ser creatiu, no? Ser creatiu no és omplir un full en blanc, ser creatiu és resoldre problemes de manera innovadora.
Des de la Fundació Arranz Brau tenen molt clar que tothom té un potencial creatiu que li pot servir per enfrontar-se als diferents reptes i problemes que apareixen al llarg de la vida. L'objectiu és despertar aquesta capacitat de creació.
La potencialitat de les coses, el potencial que tenen les coses, igual que els nens són un potencial, el que volem és treure la seva millor versió, les seves capacitats, doncs l'exposició, en un sentit conceptual, el que fa és venir que això, no? Ens proposa elements que encara no són res, però que poden ser moltes i moltes coses.
Al llarg d'aquests 15 anys, el projecte pedagògic ha col·laborat amb 9 escoles i un centre de formació d'adults de l'Hospitalet.
El Museu de l'Hospitalet, en col·laboració amb el Museu de Matemàtiques de Catalunya, presenta l'exposició itinerant Experiències matemàtiques, prohibit no tocar. Una proposta per descobrir les matemàtiques, la geometria i l'estadística d'una manera lúdica i a l'abast de tothom.
Tenim un parell de lemes. Un d'ells és les matemàtiques entren per les mans. Tens 8 persones que tenen 8 boles diferents i les posen en 15 foradets, sense que els altres ho vegin, i quan s'obren surten gairebé segur, no segur del tot, que surten 2 boles a un mateix número, perquè la probabilitat de que surtin això, aquesta coincidència, és de més del 90%.
Aquest és un dels 30 enigmes matemàtics que es poden resoldre en pocs minuts i de manera pràctica a l'exposició itinerant Experiències matemàtiques, prohibit no tocar.
És una exposició diferent de totes les que s'han fet fins ara al museu, perquè és una exposició que el que pretén és que interactuïs, toquis totes les coses, juguis amb elles i a partir d'aquest joc descobreixis aspectes de les matemàtiques i de la geografia que normalment no coneixem. Les famílies amb canalla doncs, podran realment gaudir-ne moltíssim. Al final les matemàtiques les fem servir cada dia i encara que a les escoles de vegades les hem agafat mania, són una eina molt útil per a la nostra vida quotidiana.
Es tracta d'una col·laboració entre el Museu d'Història de l'Hospitalet i el de Matemàtiques de Catalunya, ubicat al Parc de Can Mercader de Cornellà.
Hi ha gent que li agrada molt les matemàtiques, hi ha gent que encara no sap què li agraden les matemàtiques. És una satisfacció, diguéssim, que el Museu de Matemàtiques estigui 2 mesos i mig aquí, obert a la ciutadania, i animem molt a la població a que passi una bona estona per aquí.
Concretament, l'exposició es podrà visitar fins al 14 de desembre, tot coincidint amb la Setmana de la Ciència i les Jornades del Patrimoni, dues cites que posen en relleu la importància de la divulgació científica i cultural.
Per segon any, l'Institut Apeles Mestres ha celebrat el Festival de Curtmetratges de temàtica LGTBI. Els participants han assistit a una gala a l'Auditori Barrades, on s'han projectat alguns dels films i s'han lliurat els premis.
L'Apeles Pride Festival ha premiat els millors curtmetratges de temàtica LGTBI en la segona edició del concurs. Es tracta d'un certamen on participen 180 alumnes de segon i tercer d'ESO de l'Institut Apeles Mestres. Aquests dies s'han hagut de guionitzar, dirigir, gravar i editar un curt presentat a l'Auditori Barrades.
Una mica complicat també per decidir i posar-nos d'acord de quin plànol volíem o si estava bé o no, perquè a més hem hagut de repetir diverses coses als plànols i tot perquè no ens agradava alguna de les dues.
Sí. Sí, ha estat bé, perquè a més som amigues ja, sí, i ha estat divertit perquè també crec que congeniem bastant bé i les opinions les tenim semblants i ha estat molt guai.
Els premis han reconegut la millor direcció, guió, muntatge, fotografia i doblatge. Finalment, el premi al millor curt l'han compartit Transparent i Estic segura que sóc una noia.
Hem gravat amb càmeres, hem estat editant, hem fet el guió, ens ha costat bastant. La veritat és que ha sigut algo complicat, però ho hem fet i estem molt orgullosos.
Estic content, jo estava molt nerviós perquè tenia moltes idees al meu cap de com ho volíem gravar tot i al final crec que hem fet una bona feina i ha suposat un bon resultat.
Els alumnes s'han enfrontat a diversos reptes que han sorgit durant els rodatges.
La part de guió de vegades es queda una mica encallats o tirar una miqueta de prototips, de tòpics, i això sí que ha costat una miqueta més reconduir-ho. D'acord amb la normativa no es podien utilitzar telèfons mòbils i vam haver de comprar càmeres digitals, que molts d'ells no n'havien vist una en la seva vida.
Creiem que està rebent molt bona acollida i que a l'alumnat els agrada tractar aquestes temàtiques i poder, al final, debatre des del respecte com ens sentim i cap a on volem anar.
Els organitzadors estudiaran les opinions dels participants per decidir si hi ha una tercera edició.
Aquesta setmana els protagonistes de la secció A mi m'agrada són el Marc i la Carla de l'Escola Ausias Marc, que ens recomanen llibres.
Marquès Serrano, tinc 10 anys, vaig al quart de l'Escola Ausias Marc. Avui he vingut a presentar un llibre, el llibre de l'Animal Crossing. És un llibre basat en un videojoc que va d'una noia que se'n va a viure a una illa. M'agrada perquè he jugat al joc, el joc m'ha agradat i és bastant graciós a vegades. El vaig conèixer a partir del lloc i buscant per la biblioteca Can Sumarro a veure si trobava algun llibre. Li recomano a la gent que li agraden els mangas i a la gent que li agradi el lloc perquè segurament també li agradi aquest llibre.
Carla Navas Álvarez, tinc 9 anys i vaig a quart de primària de l'Escola Ausias Marc. Avui he vingut a presentar-vos el llibre Somriu. Va de que l'escriptora, és una història que ha passat de veritat, en una carrera amb les seves amigues, cau i llavors a partir d'aquí té que anar molts dentistes i li posen molts tipus d'aparells. M'agrada molt perquè és una història molt bonica i és molt divertida i molt xula. El vaig conèixer perquè fa uns anys vaig veure, no me'n recordo, aquest llibre i li vaig demanar als meus avis que per al meu aniversari me'l compressin. I llavors em van comprar tres, que eren Somriu, el de Coratge i el de Germanes, que també han passat de veritat. Li recomano a tots els meus amics i amigues que encara no se l'han llegit.
I fins aquí Aula LH. Recordeu que podeu recuperar el programa a la carta a lhdigital.cat. També podeu tenir més informació a les nostres xarxes socials a Facebook, X i Instagram. El pròxim dimecres parlarem de l'estudi que ha fet la Fundació Bofill sobre comprensió lectora i les mesures que proposa per millorar aquesta qüestió. I també alumnes de l'Institut Apel·les Mestres ens explicaran en què ha consistit el festival de curtmetratges en què han participat. Us hi esperem. Fins dimecres.